Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Sigueu benvinguts a aquest darrer programa del mes de febrer. El temps no corre, no, vola, però a velocitat supersònica. Això que ja ens hem polit més de mitja temporada. Impressionant. Bé, i avui no em vull entretenir massa en la introducció del programa, com tampoc amb la primera peça musical, que serà curteta. Avui fem un programa una mica diferent del format habitual i necessitem tot el temps que puguem estalviar, perquè la ràdio no ens en dona més, eh? Quina llàstima, oi? Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música.
Questa quella per me pari solo a cantare, tre d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altre beltà, la costoro avvenenza è quel dono, di che il fato le infiora la vita, so di questa torna gradita, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore, detestiamo quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non m'avorno se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le strane e delido. Anco d'argo di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà. Se
aquesta arieta que acabem de sentir, de durada inferior a 2 minuts, és Questa o Quella, que canta el duc de Màntova Rigoletto, només aixecar-se el taló. Era la versió de Luciano Pavarotti, i volia que fos aquesta, precisament, amb la London Symphony Orchestra dirigida per Richard Bonynge. Aquest fragment ha sonat només una vegada en aquest programa, i va ser en el primer, en el número 1, un ja llunyà 9 d'octubre de 2010. I per què, doncs, la tornem a treure avui, després de tant de temps? Doncs, a veure, Toni, si et plau, em pots posar la trompeteria del Flamaric? Doncs sí, encara que avui no hi ha l'Albert, em permeto la llicència d'aplicar-me a mi mateix les trompetes i timbals de la seva sintonia, perquè aquest, amics i amigues, nens i nenes, és el programa número 400 de Parlem d'Òpera. I ens volem autofelicitar. No m'hauria cregut mai arribar a aquesta fita. No, senyor, en cap moment. Bé, avui el nostre programa serà una mica diferent. He volgut convidar uns amics, els de la colla que anem por ahí, a veure Tristans, i aviat alguna altra cosa més. Els he convidat, deia, per fer una tertúlia, allò que està tan de moda a la tele, però civilitzada, eh? Aquesta tertúlia, no com aquelles que se senten a Telecinco, per exemple. I per això també els vaig demanar que cadascú triés un fragment que volgués escoltar. I en base a això comentarem i xerrarem. Avui el programa es dirà, precisament, Parlem d'Òpera. Dono la benvinguda a Eva Gómez.
Hola.
Maribel Prades.
Hola, bona tarda.
Què tal esteu? Bé?
Molt sí,
bé.
Perfecte.
Sí. Molt bé.
Contentíssimes d'estar aquí amb tu a compartir aquest 400.
Estupendo. Fernando Revilla.
Hola, bones tardes.
Joan Manuel Serra.
Bona tarda, Jordi, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres per venir. I en Ricard Villuendes, que tu ets l'únic que ja has vingut aquí abans.
Sí. Hola, bona tarda.
Molt bé. Doncs bé, una mica es tracta de xerrar, sentirem les peces que heu escoltat. No sé qui vol començar, perquè aquí no és que estigui ordenat de cap manera específica, de les que heu seleccionat, etc etc. Quina voleu sentir primer? Va, qui es llença? La Eva també?
Tothom m'està assenyalant a mi.
Bueno, som mal educats, no s'assenyala amb el dit. Sí.
Les dames primero. Sí.
Doncs vinga.
Va, sentirem el que va demanar la Eva. Doncs a veure, serà el que sentirem a continuació i després explicarem el que és i per què la Eva ha fet aquesta tria. Molt bé, això era dels contes de Hoffmann, d'Offenbach, l'àrie d'Antònia, «Ella fui la Tourterelle», en la versió de la Nathalie Dessay amb l'Orquestra de l'Òpera de Lyon, dirigida per Ken Nagano. I ara explica'ns, Eva, per què has triat això.
M'encanta aquesta obra. I, bueno, realment, quan ens vau proposar de donar un títol a una òpera que ens agradés. Vaig triar aquesta perquè per mi és una mica significativa, perquè l'associo molt a un moment molt especial de la meva vida. Ja sé que és molt anecdòtic, però realment a mi m'agrada molt cuinar i faig molts pastissos, i una de les activitats que més m'agrada és la de fer galetes, i sempre que cuino galetes em poso aquesta òpera. Començo amb les galetes, estic tot un dia fent galetes, i començo sempre amb aquesta, òpera, tota sencera.
Anava a dir, perquè dona per una quantitat limitada de galetes. No,
aquesta habitualment me'n poso una, potser dues versions diferents, i després continuo, pues, normalment amb Mozart. Bé, de fet, bueno, és un moment molt íntim, aquest de la cuina, sí. I bé, el que m'agrada molt i em sembla interessant de comentar avui és com realment la música, per mi, jo la visc molt des d'un punt de vista molt emocional, i com realment la música m'aboca emocions, sentiments, i com associo en la meva vida quotidiana les diferents músiques a diferents estats d'ànim. I aquesta, pues, realment, fins i tot amb un punt de sinestèsia, quan l'escolto, aquesta òpera, em dona uns records de l'olor de les galetes, el tacte de quan estic fent la massa.
I abans estàs donant gana, parlant de galetes,
sí,
de
massa.
Jo dono fe que són molt bones, les galetes de l'Oda.
Sí, claro, por supuesto.
Vale.
I bé, de fet, és aquesta la meva experiència amb la música.
Es nota que ets psicòloga, eh?
Sí, es nota que soc psicòloga.
I dissenyadora, més a més.
Sí, clar, jo combino l'art i la psicologia amb la música, també.
Està bé.
Òbviament.
Bueno, què en penseu vosaltres, bueno?
De les galletes o de...
No. Dissenyadora de galletes.
De tot.
No. Era un fragmento precioso. No l'havia escuchado nunca i m'ha encantado.
No. No lo habías escuchado nunca.
No, es que luego hablaré, es que yo soy bueno, el quinta columnista.
Tú eres el quinta columnista, exacto. Què més va?
Bueno, però jo tinc una pregunta, perquè a veure, jo he parlat de la música i d'un moment molt personal i molt particular meu d'associat amb una òpera concreta, però segur que els meus amics també tenen moments o òperes que les escolten en moments determinats i no.
Segur.
No se la posarien en una altra.
Què dieu? Tots de cop no, eh?
A veure, algú escombra escoltant el Barber de Sevilla o no, alguna cosa així?
Yo depende del trabajo que tenga, escucho una cosa o escucho otra. Uh-huh. Si necesito un poco de tranquilidad, de introspección, pues por ejemplo me pongo a Tristán y Isolda. Y si necesito un poco más de marcha, pues me pongo a Mozart.
Uh-huh.
¿Vale? Pero no hay nada que esté ligado a... Quizás un poco la Valquiria, a mi juventud.
Uh-huh. Bueno, Fernando es advocat. Y te refieres a si tienes un cliente duro de pelar, a uno que lo tienes que sacar de la cárcel o yo que sé,
entonces,
o un moroso. No
pongo
sé.
Caballería rusticana porque me acuerdo del Padrino, tercera parte.
Muy bien, y es lo que ha triat el Fernando, y ahora lo sentirem. También es de agrair que no, porque fa un mes o així, encara no vam anar tots a Frankfurt a sentir un Tristán, como no. Y aquí el señor Revilla, quan va tornar, ¿cuántos te escuchaste?
En una semana, 7.
Bueno, pues es que això ja és patològic, potser.
Tenia un ataque de tristanitis aguda.
Muy bien. Sí, que a 5 horas, sí, más o menos.
Ya estoy curado, ¿eh?
T'has curado, ya te ha pasado todo, ¿no? Bueno, me alegro. Sentim, doncs, aquest fragment que ha triat el Fernando.
Oh,
Magnífic, eh? Magnífic.
Sí. Sí, però el que és curioso és que aquesta òpera, que jo diria que és potser l'única que va fer fortuna de Mascagni, no?
Igual que... Sí, hay otra que se llama Iris, por lo que he leído, sí, no, ha... que también tuvo mucho éxito, lo pasa que ahora no se no, representa
no,
nada.
Sí, no, hi ha alguna més, però...
No l'he oído, eh?
Aquesta òpera que ha quedat per sempre, doncs, te l'ofereixen sempre en Pac, no? En Pallacci sí, i León sí, Cavallo, que sí, també va ser l'únic èxit de León Cavallo en vida. En canvi, em penso que tenen una producció bastant més àmplia, no?
Tenen una producció bastant més àmplia, és cert.
I... Bueno, Pagliacci hi ha diverses versions. Ell mateix va crear 3 o 4.
Ah, bueno, però ell però el mateix, Cavallo va fer la Bohème, va fer Zazà, va fer... Què més va fer? I Medici, bueno, té moltes més òperes, vull dir, però... Sempre dic que surt, sempre que surten en el programa dic que són compositors d'una sola òpera, perquè sí, és el que ha quedat d'ells.
Jo em quedo abans amb Pagliacci que Cavalleria, eh?
A mi també m'agrada més. Però, bueno, això, el que hem sentit era l'Inejamo, el senyor Non è Morto, amb la versió de la Fiorenza Cosotto, com a Santuzza, el cor i l'orquestra de l'Scala de Milà, dirigida per Karajan. Aquí haig de fer un incís, i això molta gent ho sap, però no tothom ho sap, que la Cosotto, l'any 1992, va venir a cantar aquest mateix rol aquí a Sabadell. O sigui que...
Nivell, nivell.
Nivellazo, eh? Això és un nivellazo, eh? Molt bé, què? És que esteu molt tallats, eh? No, veig molt tallats.
Anem una mica cap a Alemanya, Jordi, què et sembla?
Sí, home, sí,
que realmente ya... era mi primera opción, lo que pasa que como fui el tercero en elegir, ya me habían quitado la Valquiria, me habían quitado Rigoletto, que era mi segunda ópera, y digo, pues ¿cuál pongo? Pues me queda esta, que es Flauta Mágica. Vamos a elegir esta, pero es un poco original.
Esta.
Bueno. ¿Por qué vols anar a Alemanya, tu? Va, explica'm.
Home, a Alemanya jo tinc els... Alemanya, Àustria, tot allò que en aquella època doncs estava una mica més barrejat, no? Perquè jo amb òpera, les meves dues grans referències, que són Mozart i Richard Wagner, doncs...
Són de per aquells barris.
Caldria anar per aquells barris.
Aquells barals.
Sí. Què tenim, Jordi? Em penso que tenim...
Sí, em sembla que em vas demanar un trosset de la Valquíria.
Ah, sí, exacte. Et vaig demanar el preludi del segon acte.
El preludi del segon acte.
I, a més, te la vaig demanar per la versió de...
Per la versió de Karl Böhm, dirigint l'orquestra del Festival de Bayreuth.
Exacte, perquè aquest va ser un dels meus primers encontres amb Wagner, no? Jo tenia 14 anys i quan vaig sentir aquest preludi, la veritat és que se'm van caure els genolls al terra.
I no vas escapar corrents, perquè amb 14 anys, permeten que et digui,
és molt aviat,
Muy tierna infància.
Bueno, sí. Yo estoy con Joan Manel y yo segundo de UB lo aprobé con la Valquíria, porque solo escuchaba la Valquíria para estudiar. Sobre todo el primer y el tercer acto. El segundo acto lo tenía un poco olvidado.
Ahora lo entiendo en todo.
Sí. Claro.
aquest preludi, Jordi, jo diria que condensa molt de l'obra de Wagner, no? És a dir, té una energia grandíssima, que jo penso que cap endarrere ens hem d'anar a buscar Beethoven per trobar una energia similar. Només dura 2 minuts i doncs veureu que a la meitat del preludi, que comença d'una forma doncs molt forta, no? amb tota l'orquestra a tutti, no? Doncs hi ha com un diminuendo, i allà jo sempre he pensat que el compositor en aquell punt podria haver complert perfectament, però en canvi Wagner allà només està escalfant motors. Llavors, reprenem altra vegada crescendo per acabar el preludi amb la introducció del leitmotiv de les Valquíries,
sí, senyor,
que després Wagner desenvoluparà bastament a l'inici del tercer acte.
Sí.
Jo penso que val la pena que la sentim, perquè a més és una versió magnífica.
Sí. Bueno, 14 anys, jo haig de dir que jo no em vaig atrevir a veure Wagner fins que no em vaig tenir pues, just el doble, 28 o 29.
Bueno.
No, no...
Mai és tard, mai és tard.
No, mai és tard, vull dir, jo vaig començar amb italians, jo vaig fer progressivament la meva cosa. Bueno, doncs sentim el preludi del segon acte de la Valquíria, sisplau.
Thank you.
efectos he visto aquí, ¿eh?
Sí. Gracias a Dios no tenemos una orquesta que nos esté siguiendo, porque Wagner se levanta de la tumba. Sí, sí. Sí.
Bueno, jo penso que sentint aquest preludi, sentint el que abans han escollit la Eva i el Fernando, penso que podríem estar d'acord que, malgrat estem parlant sempre d'òpera, però estem parlant de gèneres absolutament diferents.
Absolutament, sí. Clar.
Sí, són mons que no tenen res a veure.
Un... Sí, això és el, com en deia el Wagner, un drama líric o com...
No, no. No és...
L'arte total.
És, no, però hi ha drames musicales.
Drames musicales, sí.
Home, jo crec que és el més gran, eh? No estareu d'acord que sí, si Mozart i tal, però per mi Wagner és el més gran compositor per mi de la història.
Bueno, d'òpera sí, però jo... Bach...
Mozart hizo más cosas, hizo sinfonías, hizo... Es más completo, si quieres, pero...
De dos maneras, yo con este segundo acto descubrí que realmente la ópera hay que verla, no solo escucharla. Sí. Porque era un acto que siempre obviaba porque me aburría. Me parecía un tostón de mucho cuidado. Hasta que lo vi en directo y vi que había una historia detrás.
Claro.
Y me metí en la música. Y a partir de ahí la parte que más me gusta de toda la ópera es la escena cuarta de la Valquiria, precisamente, que es cuando está el pobre Sigmund con Brunilda. Brunilda le está cantando las alabanzas y las maravillas del Valhalla, y el tío dice, oye, pero está ahí Siglinde, y dice, no, y dice, pues mira, maja, pues va a ser que no.
Bueno, tú sabes, Fernando, que esto nos ha dado siempre lugar a muchas discusiones, porque tú siempre defiendes que el amor verdadero es el de Sigmund y Siglinde.
Y tanto.
Y no el de Tristán e Isolde.
Burundanga.
Bueno.
Esto estuvimos un día, después de una cena, que hasta nos echaron del restaurante, sí, hablando de esto, porque yo en esto estoy con Fernando.
Yo no.
Burundanga pura.
Sí, sí.
Es el amor, o sea, Tristán e Isolde es el amor no conseguit. Es el amor absoluto. Que impossible. Hi havia un filtre d'amor, l'amor impossible, que hi havia un filtre d'amor pel mig, és veritat. Però és l'amor no aconseguit, que és, en el fons, el que Tristán amb la senyora Vizindong no va aconseguir. No?
Però saps per què? Perquè no és amor.
Claro.
Bueno, depèn com ho miris.
Però també mira Sigmund. O sea, pues Siglinde lo da todo.
Vale, sí,
y renuncia a todo por ella. Eso es amor. Lo otro, estaban drogados.
Ja us ho vaig dir, ja ho sé que en veus. Va, escolta, Maribel, no t'he sentit la veu encara.
Exacte.
És que s'interessen escoltar els meus amics.
Tu ets tristanera.
Totalment. Per això és que jo quan sento que parlen de Tristán, ja com me dic, ojo, lo que diuen, que aquí jo el defenso...
Ojo, lo que diuen, que reparte, que nos da con el bolso.
Exacte. Sí, per mi és Tristán. O sea, en Ricard deia que era Wagner, però per mi dins de Wagner era Tristán. És Tristán absolut. I abans deia el Fernando que podia sentir 7 Tristans en una setmana, jo he arribat a sentir 2 seguits. Vull dir, per mi és acabar trist i dic, tinc de tornar-lo a començar una altra vegada.
No.
E inclús, el que deia Eva, no? Que allà es posa la música per fer coses, jo potser començo fent coses, però quan sento segons què, tinc de seure. En Tristán, en segon quin fragment, tinc de seure.
Jo penso, em permetràs, que no, penso que no es poden fer coses si escoltes el Tristán.
No, perquè estàs en un quiròfano operant.
Si escoltes les coses, mentre que les sentes...
No, no lo pongo cuando estamos operando, pero sí cuando estoy sola en los momentos por la noche preparando material y tal.
La Maribel és infermera i per això...
Bueno, més que res que treballo de nit. Jo passo quasi 10 hores de nit sola i, bueno, pues m'acompanya molt a això. I a vegades sí que... I sí, he arribat a posar 2 seguits, i per això Tristán és per mi el súmum del súmum.
Bueno, és que a part, jo crec que amb la música Tristán és un d'aquells punts d'inflexió, no? Que hi ha un abans i un després. És a dir, a partir de Tristán... jo crec que Tristán és una obra que va influir a tots els compositors, excepte el propi compositor. Perquè tot el cromatisme de Tristán, els inicis de la tonalitat que Wagner comença amb Tristán, després no els desenvolupa amb les obres posteriors, Mestres Cantaires,
no.
El final de l'Anell del Nibelung...
No, no, però és que jo conozco muchos wagnerianos y dicen que Tristán no es Wagner.
Bueno, yo conozco uno. Yo conozco uno.
Me refiero a ese. Es que Tristán no es Wagner, está fuera de Wagner.
Es que entre los wagnerianos hay algunos que también deberían...
hay que darlos de comer aparte.
Hay que darlos de comer aparte.
No, se han bebido el filtro,
Pero no de amor, ¿eh?
Para gustos los colores, no. Para gustos los colores. Una cosa, jo vibro sobretot en Tristán. Tristán és que m'emporta a mi el...
Però no és... Però és que... Que sí, però el que no entenc jo, és que Tristán no és Wagner, què cony és?
Bueno, perquè són persones que...
Jo refiero que està més allà de Wagner, o sea, Wagner llegó a un punto y luego lo sobrepasó.
Bueno, yo creo que ellos... Sí. Pues no sé, suposo que en Wagner doncs pensen en l'anell, no? Però és evident...
L'anell i els mestres i Parsifal i ja està.
Parsifal,
és molt més que
això. Jo discrepo absolutament.
Senyors wagnerians, perquè penseu que la trompeteria aquella que hem posat abans per felicitar-nos, també és Wagner, allò. No sé si heu percatat, però allò era Wagner. Sí, senyor.
Ves, soc tan tristaniana que em tinc molt de Tristán.
És un Wagner que... També diran, això no és Wagner, perquè és d'un ballet de Rienzi. Però és Wagner.
Bueno, no és canònica, però és
no
Wagner.
És canònica,
però és Wagner.
Però és Wagner, sí, sí. I apunta maneres.
És que Wagner és tot el que va composar Wagner, ja està.
Sí, és clar. Bueno, això ho discutiràs amb qui vol. Sí, o algú altre. Bueno, qui...
Jo.
Qui tu? Tu? Va, jo. Doncs vinga.
Jo he criat l'Utxer de la Memor.
Molt wagneriana, per cert. Sí, sí.
No, jo soc wagnerià, però soc un home dúctil. Llavors, això em permet que l'òpera italiana m'apassiona. És veritat que jo, Wagner, el vaig descobrir molt més tard. Vull dir, sentia alguna cosa, però va ser després que em vaig abraçar a la fe wagneriana, però abans sentia...
Una secta.
Sem una secta, això. Sí.
Llavors, abans, molt italià. Bé, el canto no m'acabava
de fer el pes,
però en canvi sí que Donizetti, vaig descobrir Donizetti, i, bueno, el típic de Alessio d'Amore, Don Pasquale, Anna Bolena, que m'encantava, fins que un dia, mira, per casualitat em va caure, me'n van deixar, que escolta això, i era la Lucia la Memor. La Lucia la Memor, jo la trobo una òpera molt rodona, sí. Té cor, té sextets, té concertant, té... té de tot, tots els d'allò. I a part que és molt maca. Sí. Llavors jo he criat en una de les escenes finals, que està l'Edgardo, que és quan s'entera de que mor Lucia, i li canta una àrea. I...
L'àrea aquesta la canta just abans de conèixer.
I després li diu al Raimondo, sí, que ja és massa tard, i després es suïcida i tot això.
Que tenia que haver-hi abans.
Exacte, ni més ni menys. I, bueno, té aquell encant que tenia aquelles òperes d'aquella època de Walter Scott.
Sí, que la novel·la del Walter Scott no suïcida l'Edgardo al final.
No.
Sinó que cau en unes arenes movedizes, lo qual és bastante... prosaico, no? Com per una per una òpera romàntica, que en l'última que vam fer aquí, que va fer el Pau Monterde, va voler fer això i per mi no va quedar reeixit. El Gardo s'ha de clavar un bon punyal.
Bona mort, clar.
Doncs sentirem la Lucia, el frac poco a me ricovero, que ens ha demanat el Ricard, i precisament amb la versió d'Alfredo Kraus, fantàstica versió, amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Nicola Restinho.
Extinti ai miserabili.
pur dimentica quel marmo di spregiato, mai non passarvi, o Barbara, del tuo consorte allato.
Que bonica, eh?
Sí, a part jo crec que aquesta, bueno, és molt famosa, la de la Carla Spanerà i Di Stefano, que la van fer amb el Karajan i no sé si el Serafín, bueno, no sé. I, però jo crec que aquesta és encara més maca. Jo crec que el Kraus, tot i que a mi la veu de Kraus la trobo molt metàl·lica a vegades, però trobo que per aquest paper és fantàstic. Bueno, i l'any que ve la tinc, diuen, que la tindrem al Liceu.
Amb el Camarena.
No? Amb el Camarena.
Bueno, de fet, el Di Stefano era extraordinari. Quan era jove amb l'Edgardo, Di Stefano era extraordinari. Sí, 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 sí. El Kraus és una mica fred.
Sí.
Cantava perfectament, sí. Un maestro, la
tècnicament
tècnica,
era,
però
era...
una mica fred. En canvi, el Di Stefano era una altra història. Bueno, A mi m'encanta això i jo no em poso etiquetes perquè a mi m'agrada tot.
Ben fet.
I jo he sentit Wagner, he sentit òpera italiana, francesa, russa, de tot el que em metgen. Que això, dies enrere estàvem parlant, hi havia aquella enquesta de Facebook, quantes òperes heu vist en directe, no sé què, no sé quantos, i hi havia una llista tassada, no? I... Epli, que el coronavirus, no ho sé.
Perquè... Sí, sí. Parece que estemos entristant.
És es que ha venido de
doncs,
Xina.
Sí, doncs sí. No cal, ara en vés a Itàlia ja. Doncs en el meu cas he vist 264 òperes diferents, representades, eh? Representades, no amb el cine ni amb tot això, el teatre. Per això et dic que a mi m'agrada tot. Tot.
Sí, sí.
I estic molt content que sigui.
I ara, que a poc vas abraçant la fe wagneriana...
No, la fe wagneriana, jo fa molts anys que la vaig abraçar. No, jo, la fe wagneriana m'agrada, aquesta expressió, perquè jo no sóc home de fe, i a mi religions i sectes no m'agraden. Però jo puc dir que el primer Tristan que vaig veure, que va ser el 97 a Bayreuth, és una de les... perquè tu recordes un grapat de funcions memorables a la teva vida, i aquesta va ser una, amb el Jerusalem i la Mayer, i amb el Barenboim dirigint. Aquesta va ser una. No he tornat a veure un Tristan com aquest, ni crec que el torni a veure, però bueno, i una també de les que més recordo és la primera Lucia que es va fer aquí a Sabadell, que va debutar la Inidina Lloris, que era una cantant extraordinària, que llavors va deixar la carrera per malaltia, però me'n recordo de la seva àrea de la bogeria, que va ser una bogeria extraordinària.
Home, és una bona soprano lleugera, sí. És no, una àrea molt maca.
Cuidado, és que la Lucia no ha de ser una lleugera, no ha de ser una lleugera, ha de ser una lírica amb coloratures, perquè el problema de la Lucia és que s'ha fet molts anys durant, amb sopranos ocellets, i això l'ha maltractat molt, això t'ho dic jo.
Bueno, jo, la Anderson, per exemple, o la Sils...
L'Anderson no és ben bé una...
Sí,
una
però sí, lleugera, la
Sils. Perquè a mi la Sils no m'agrada mai gens. I la Calas no era una lleugera.
No, la Calas, a mi per sort que la Lucia amb la Calas...
Per això. Bueno, anyway, qui contraste de pareceres... Maribel, no sabem ni quina veu tens, encara.
Oh, i tant. No, estava pensant, hem començat a Itàlia, hem anat a Alemanya, sí. Hem tornat a Itàlia, tornem a Alemanya, a l'imperi austrohúngaro.
Tornem a l'imperi austrohúngaro.
Tornem.
I ella ha elegido no. Todo el Tristán.
No, que són 4 hores.
Bueno,
no.
Uno de grans de otro. Uno de grans de otro.
Hablaremos por capítulos.
Sí. No, que això enganxa, això enganxa.
Sí, a veure, què ens has... Perquè com que hi havia un Wagner triat i vaig dir, no tot ha de ser Wagner, mirem de fer coses
home,
variades.
Que, pensa una cosa, amb el grup que estem aquí, ens deixes triar sense uns límits i tots posem un Tristán.
Sort que jo poso 100. Escolta, què vas triar?
Doncs mira, com que no em vas deixar Wagner, també seguim amb un Richard, però en aquest cas Richard Strauss, mm-hmm. que va ser una mica, va veure de les fonts de Wagner, mm-hmm. I un tema que m'ha agradat molt és el Cavaller de la Rosa, sí. Que és el trio final, uh-huh. que és una mena de comiat, tractar de tres personatges, sí. Que bueno, al llarg de la... Que és, bueno, la seva vida s'entrellaça per unes circumstàncies, uh-huh. i al final té d'haver-hi un comiat, uh-huh. i aquesta cançó, aquesta ària és el comiat de...
És el trio, sí, de Happiness Galopt, que, bueno, que llavors el tercer... En Discòrdia es retira, la senyora gran de 36 anys.
Exacte.
Diguem-ho tot, però ja era una iaia. La Mariscala doncs, es retira perquè els altres dos, que són adolescents, puguin desenvolupar el seu amor. I realment llavors continua un duo fantàstic i la peça acaba... És meravellosa tota l'òpera, vaja, i el final és fantàstic. Bueno, jo he triat aquest portatge al disc i he triat una versió que és considerada, doncs, de referència d'aquesta òpera, que és la de Karajan amb l'Orquestra Filharmonia, amb l'Elisabeth Schwarzkopf com la Mariscala, el Krista Ludwig com a Octaviani i la Teresa Stitch Randall com a Sophie.
Carai,
peces
carai.
Pesos pesados, eh?
Pesos pesadíssimos, però extraordinària.
Thank you.
Gallina de Piala, que deia aquell.
Sí, és preciós. Les tres
veus extraordinari.
Sí, sí.
Molt maco.
Jo quan la vaig veure al Liceu, aquesta obra, quan la vaig veure aquesta obra al Liceu per primera vegada, al 2010, resulta, bueno, comencen l'obertura i al començar és aquestes obertures que la fan amb el teló aixecat i una mica d'escena i tal. Comença l'obertura i segueix l'obertura i en teoria tenen de començar a cantar. I ell no cantava ningú. I el director segueix. I clar, el director, bueno, què passa? La música està seguint, aquí no canta ningú. Tothom que ja coneixem una mica l'obra, doncs ja sabien quan tenia de començar. I diuen, ostres, què ha passat? I és que la Sophie Koch, l'està jugant una mica amb el que és la primera escena aquesta, es va fer mal en una cella, es va tallar la cella i van tenir de tallar tota l'orquestra. Bueno, va tornar a començar, va demanar perdó i van tornar a començar una altra vegada. Però bueno, coses del directe. Sempre dic una cosa, mira, he tingut dues obertures al preu d'una.
Molt bé. L'òpera és un exercici perillós, com podeu veure.
Sí, algun sí.
Bueno, escolteu, a veure, aquí el Joan Manel, que ja havia triat la seva Valquíria, també va dir, escolta, un programa d'òpera sense posar Mozart no és un programa d'òpera. Jo vaig estar d'acord perquè jo no me poso etiquetes, però sóc molt mozartià. De fet, la meva... Per què em va començar a migrar de l'òpera o a treure l'òpera? Va ser gràcies a Mozart, gràcies a les noces de Figaro i gràcies al Boi que Sapete, del Cherubino. Això va ser la meva... com el Camino de Damasco, aquell que va caure del cavall.
És una de les meves preferides.
A mi va ser el punt que em va fer... Dic, hòstia, això m'agrada. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser... Que a mi, perquè era nen, també. 14 anys o potser menys, però no era Wagner, era el Boi que Sapete, que és una cosa que es menja molt bé. Bueno, doncs, hi va suggerir posar una peça curta, perquè, per mort del temps, doncs, que, bueno, sí, és el del Don Giovanni, l'àrea Finca Andalvino, que és l'àrea que el Don Giovanni canta quan està... Diu, ara emborratxarem a tots els pagesos i pageses aquests i demà 10 dones més a la meva llista de seduccions i conquestes. I és una àrea molt, molt... marxosa, molt enèrgica, diguéssim, per una veu greu, diguéssim, doncs necessita una agilitat. He triat una versió d'un dels més grans d'on Giovanni, és en el meu pare, que és de Cesare Siepi, i l'orquestra és la Filarmònica Viena, i la dirigeix Josef Krips. No és aquella famosa del Furtwängler, que també la tinc, però aquella és en directe, aquesta és d'estudi, i he triat aquesta, o sigui que... Sentim-la.
Finca dal vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine, la fantasia, il minuendo di la follia. Di la levanda, fa riballare, il minuendo fa riballare. Di la follia, fa riballare, di la levanda, fa riballare. Io frattanto dall'altro canto con questo quella vuol amoreggiar alla balista d'una mattina una decina deve aventar alla balista d'una decina deve aventar se trovi in piazza qualche ragazza ti con quella cerca menar alla balista d'una mattina una decina deve aventar senza alcun ordine la fantasia il minuendo di la follia di la levanda fa riballar alla balista d'una mattina una decina deve aventar una decina deve aventar una decina deve aventar deve aventar deve aventar devi aventar.
Magnífica interpretació.
Sí. El Cesare Siepi és un dels grans.
Aquí, a més, jo penso que aquí també podem parlar una mica dels llibretistes, no? Que,
sí.
Per fonamental de les òperes, no? En aquest cas, Lorenzo da Ponte, segurament sí. Un dels més grans llibretistes que hi ha hagut mai, no?
Correcte.
Amb la col·laboració de Mozart amb les tres òperes, no? Però és que en aquest cas... fixeu-vos que, tal com deies tu, doncs en aquest moment Don Giovanni, que està absolutament entusiasmat amb la perspectiva que se li obre, no? Però és curiós perquè en aquell moment Don Giovanni ja sap que Don Elvira estava per allà
pululant,
sap que Don Anna i Don Octavio comencen a tenir sospites que ell és l'assassí del comandador, però en canvi ell això no li preocupa. Ell l'únic objectiu que té és posar unes quantes dones més a la seva llista.
Sí, exacte.
O sigui, com Lorenzo da Ponte subratlla aquest caràcter tan absolutament unidireccional de Don Giovanni, no? És,
un peligro.
Tenia priapismo el Don Giovanni, sí. No? Priapismo.
Era un peligro.
Jo penso que a molta gent que li demanessin quina és la seva òpera preferida, crec que molta gent que tingués una òpera preferida, no és com jo que en tinc moltes, però crec que molta gent diria que el Don Giovanni.
Sí, probablement sí. Gent, diguéssim, que coneix àmpliament l'òpera, perquè potser gent que no el coneix tant et dirà una altra cosa, però sí, penso que Don Giovanni és de les més... Sí. Jo tinc diverses, de tops, i jo, per exemple, sempre dic que la meva número 1 és Così fan tutte, que també és una obra del mateix, dels mateixos autors. Tu fes ganyotes, Ricard.
No, jo no soc gens mozartià, però reconec que Don Giovanni és una obra mestra, una obra mestra. Sí. La flauta també m'agrada molt, i la resta, no, ni Così ni Le Nozze, m'imposta.
I el Così és una òpera, ja sempre dic,
segurament li sentim poc,
una òpera intel·ligent, és el llibret és una extraordinària. Ui.
Una òpera intel·ligent, està bé.
Sí. Para gente inteligente.
No he dicho para gente inteligente. He dicho inteligente. No,
aquí tiran con bala,
El llibret és, extraordinari. I el Wagner i el Beethoven, que eren dos mojigatos, encara que el Beethoven no, però el Wagner era un perla, però sí, de cara en fora era un mojigato. I deien que com podia haver posat Mozart música tan sublima en aquest llibret tan miserable, que els hi feia cosa, un intercanvi de parelles, allò aquella època, esclar, devia ser molt... Però per mi és extraordinari.
Bueno, Wagner, d'això d'intercanvi de parelles, segurament era bastant...
Sí, sí, però sí. Dic que no, era hipòcrita. Sí. No?
És entenia, Wagner, entenia una mica.
Wagner, és com pot ser... Jo diré una altra cosa. Com pot ser que hagi creat música tan sublim, un personatge tan miserable com
sí,
Wagner?
Sí, sens dubte, sens dubte.
Wagner, per mi, és un miserable en tots els sentits. Una sí, persona sí. Que a mi em causaria repulsió si la conegués. He dit això.
Una cosa és la seva obra i altra cosa és ell.
I a part era un poeta bastante mediocre.
Fatal. Com a libretista és horripilante. Pero bueno.
Suerte que no entendemos alemán, porque algunas óperas suyas son de vergüenza ajena.
Sí, segurament és el compositor que més passió suscita, no? Entre detractors i admiradors absoluts.
No sé si és cert o no, però diuen que és el personatge que més s'ha escrit després de Jesucrist. Sí. No sé si s'arriba...
Diuen que és el segon, però bueno, també hi ha
la fe wagneriana.
Hi ha també el Shakespeare, però bueno, en qualsevol cas,
I Belén Esteban.
Si no és el segon, és el quart.
Bueno, últimament sí.
Da más cancha ella que Wagner, ¿no?
Desde luego. Y que Jesucristo también. Aunque está Jesulín. Pero bueno. Eso es. Ese es otro programa que la
es harina de otro costal. Ya, eso aquí, mare de Dios, sembla ya el Sálvame. No sé cómo se diu. Sí, no, el 401 serà la setmana que ve, que serà un homenatge a la Freni. Perquè toca quan es mor una Patum. Jo sempre faig un programa, però em facilitarà la feina, perquè quan va fer 80 anys ja li vaig fer un programa, llavors readaptaré aquell programa i tira milles, perquè això fa 5 anys. Sí, perquè aquí cada setmana s'està estrujando,
sí,
a veure què expliques, però bueno, he arribat a 400 explicant sempre.
I jo no puc venir cada diferents. Setmana, clar.
Llàstima, perquè tu pots venir una setmana al Flamaric i una setmana tu.
Exacte.
I ens ho apanyem. Us queda un minut i poc més.
Per demanar el vot o...
No parlem de política aquí. Què us ha semblat aquesta experiència de venir a la ràdio?
Fantàstica, la veritat. Sí?
Corta.
El programa es de 59 minutos y 40 segundos.
Acostumbrado a nuestra escena a escudar un poquito más.
Sí.
Y las nuestras conversas por WhatsApp.
El propero la grabaremos y la fotaremos un programa en dos pars o tres.
El Parsifal de la radio haremos.
Parsifal a mí me parece un poco...
Aburrida, estoy contigo.
No,
coñazo.
Es un tostón de mucho cuidado.
Yo te compro Tristar.
Es una obra mestra.
Te compro el Waterdammerung, te compro... compro sí, sí. Los Maestros Cantores, que dices la única obra cómica de Wagner.
Cinco horas.
Y dura cinco horas, sí. Así como sí. Que no. Sí. Bueno, un sentido del humor.
Pero
muy
te ríes mucho. ¿Sí? Lohengrin es una maravilla.
Me parto el
pie, y ya está.
La caja riendo.
Fernando, y Parsifal es una maravilla.
Es una obra.
Sí.
No vamos a descubrir ahora Parsifal.
Però aquí sí que el per a mi, això és completament personal, l'argumento és tan ridículo sí. Que per a mi lo desmerece todo.
Entiendo Nietzsche, quan se acabarà con Wagner, després de Parsifal.
Jo, per a mi, és l'argumento...
Bueno, de fet, com ho miris, de fet, tot el tema del Grial i tal dona escènicament... Sí, li van dir que era filocristià i tal, però... Bueno,
sí, perquè ara, gràcies a Déu, ja amb les noves muntatges ja no fan baixar el colomet i tot això, perquè això ja...
Bueno, en qualsevol cas, Parsifal és una llegenda artúrica medieval, vull dir, tampoc...
Sí.
Igual que Tristan, és a dir, Wagner va agafar aquestes llegendes, es va adaptar a les seves obres, però no...
Sí, no es va inventar res,
no
tampoc.
No va inventar res.
Molt bé. Bueno, nois, gràcies a tots per haver vingut.
Ha
sigut un plaer tenir-vos aquí per aquest especial del 400, programa número 400 de Parlem d'Òpera. I avui és el que hem fet, parlar d'òpera i de galetes i de quiròfanos i bé, tot.
Que no les hemos probado, por cierto.
Todavía. Jo sí.
Jo porque son enchufado.
Muy buenas. Porque no vinies a esa cena.
Bueno, ens deixaràs venir pels 500?
Sí, encara estic aquí.
Sí, sí.
Un anunci ràpid. El dia 29 de febrer, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori Victòria dels Àngels Sant Cugat del Vallès, hi haurà un concert aniversari de Rossini, amb obres de Rossini, que va néixer un 29 de febrer, com tots vosaltres sabeu. I actuaran Carlos Chausson, Carol García, Maria Banyeres, Elena Resurreysau, Jorge Juan Morata, Marsala i Enric Martínez Castignani, el pianista Ricardo Estrada. L'entrada, que són 22 euros, inclou un brindis amb els artistes, cortesia de cava rovellats. Molt bé, doncs gràcies un cop més i a tots vosaltres us convoco per la setmana vinent. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.